Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Les 12 i 26 minuts aquest any, el 2017, podríem dir que és un any d'efemèrides per aquí, per al territori. Aquesta setmana en recollirem inclús algunes aquí a la ràdio i avui comencem celebrant els 10 anys de l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, i és que tot just avui, un 24 d'abril, però de l'any 2007, l'arxiu obria portes a Móra d'Ebre, i per celebrar aquest aniversari avui ens acompanya el seu director, el Gerard Mercader. Molt bon dia, Gerard.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
I felicitats, no, també, perquè doncs sí, és la part que et toca.
Sí, felicitats per la part que ens toca. M'agradaria que, en tot cas, no, pues aquesta felicitació se la fes molta gent seva, no? Que voldria dir que aquests 10 anys, no, d'arxiu han servit per fer molts projectes, i jo crec que ha de ser una felicitació col·lectiva, però gràcies per la part que em toca.
anem a fer una mica de record, no, d'aquests 10 anys. Tornem als inicis, perquè tu hi ets des dels principis.
Exacte.
Com va ser tot plegat? Com recordes l'obertura de l'arxiu, que està ubicat a Móra d'Ebre? Ho recordem, per si algú no ho sap.
Sí, doncs a veure, jo no sóc una persona de explicar certs temes, no, des de l'òptica personal, però bueno, en aquest cas doncs no puc deixar de fer-ho, no, perquè la meva arribada a Móra d'Ebre va ser molt precipitada. Jo vaig aprovar unes oposicions, mm-hmm, i quan vaig haver de triar destinació, doncs me'n podia anar a la província de la qual provinc, perquè mm-hmm sóc del Penedès. Podia triar Móra d'Ebre o me'n podia anar al nord de Catalunya, a Girona, i vaig estar pensant-hi. Vam triar amb la família, no, amb la dona, Móra d'Ebre, i vaig arribar doncs un 1 d'abril a l'arxiu. Vam obrir les portes, em van fer les presentacions de rigor i no hi havia absolutament res.
Estava buit?
Absolutament buit, i llavors el que se'm demanava, no, en aquest primer mes, és que, doncs, que comencés a coordinar bàsicament l'acte d'inauguració. Per tant, si em preguntes com va ser la meva arribada a l'arxiu, vaig obrir les portes, em van donar unes claus i em vaig posar a treballar, doncs, per anar dotant de contingut aquest edifici, sobretot per treballar de cara a la inauguració. Però un arxiu que actualment té al voltant de 90 fons documentals, 65.000 imatges, milers de plànols, no tenia absolutament res. Era un edifici amb unes prestatgeries buides. Aquest és el meu record.
Devia haver eco, no?, quan entraves.
Sí, sí, feia una mica d'impressió, perquè, de fet, bueno, doncs estaven acabant totes les obres, estaven rematant moltes qüestions a nivell d'edifici, i, diguem-ne, el meu treball inicial, doncs, convivia, doncs, amb bueno, personal, no, del gremi de la construcció, no, que estaven rematant petits detalls, i sobretot recordo això, no? De fet, m'ha agradat molt, no, aquesta descripció. Era un edifici que gairebé retronava, perquè estava molt buit, sí, sí.
I el dia de la inauguració, que va ser un 24 d'abril del 2007, com va ser aquell dia?
Bueno, doncs els dies de les inauguracions són... passen moltes coses, no? Has d'estar atent a moltes presentacions, a moltes qüestions institucionals, i passa molt ràpid, no te'n dones pràcticament ni compte i ja està inaugurat. Jo, a veure, les inauguracions són molt importants, no? Perquè et projecten el lloc on arribes, es parla de l'arxiu, però tan important com la inauguració, de fet, és el dia següent, no? I quan tu ja comences a desenvolupar el projecte que tens en ment, a desenvolupar totes les atribucions o totes les funcions que t'estableix la llei d'arxius, i és tan important inaugurar com posar-se a fer la feina real, no?, del dia següent.
Recordes quin va ser el primer arxiu que va entrar? El primer document que va entrar a l'arxiu, més ben dit?
Sí. Mira, com que avui he fet alguna referència personal, doncs mira, si em permets, en faré una altra.
I tant.
El dia de la inauguració recordo dues qüestions, no?, que són contradictòries, però que em van impactar molt. Una, era un senyor de la Ribera d'Ebre, no?, que em va dir, només a arribar, diu, amb aquest arxiu no ingressareu ni un fons, absolutament ni un fons. Diu, la gent li costarà molt. Diu, ja ho veuràs, noi. No sé què. Llavors, clar, en aquell moment em vaig espantar una mica, no? Dic, caram, quin panorama més negre. Però seguidament, a la mateixa inauguració, no? Mm-hmm. Doncs ja hi va haver una institució de Móra d'Ebre, la comunitat de regants, que ja em va dir en aquell moment, doncs, que ells tenien un fons documental molt interessant, a través del qual s'explicava, doncs, tot el projecte de construcció d'un sistema de reg molt modern en aquell moment, que distribuïa aigua per diverses parcel·les, mm-hmm. i bueno, doncs aquell dia, per una banda, no, vaig veure el futur negre, no, quan em deien que no ingressaria cap fons, però al mateix acte, doncs, ja la comunitat de regants em va dir això, per tant, van ser els primers. Mm. També, si em permets,
i tant,
al marge del que diu la llei, no? Perquè sempre poso èmfasis en això, no? Als arxius hi ha molts fons que hi venen per llei, com totes les delegacions de la Generalitat al territori, com l'Ajuntament de Móra d'Ebre, el Consell Comarcal. A banda de tot això, un dels puntals de l'arxiu ha estat els fons de les administracions locals. I en aquest sentit, doncs, de la mateixa manera que he dit, el primer fons privat que va ingressar a l'arxiu, també m'agrada recordar que l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol, al marge del de Móra, que diguem-ne que correspon, que mm-hmm. vingui la documentació per llei, va ser també el primer. Vull dir, molt ràpid es van interessar pel servei que oferim i va ser el primer fons. A dia d'avui els tenim tots excepte Flix, o sigui que també agraeixo, no, els que van obrir camí.
I com ha evolucionat l'arxiu al llarg d'aquests 10 anys? Com veus aquesta perspectiva?
A veure, la perspectiva és bona. Hem fet, penso, molta feina a nivell intern. Ho comentava, no? Tenim gairebé 90 fons documentals. Totes les administracions de la comarca, excepte Flix, que té arxiu propi, les gestionem o estem en fase de tractament final. Per tant, en aquest sentit, la valoració és molt bona. Tenim fons privats importantíssims, mm. com el de Blader, Viernes, Lluís Brull, moltes comunitats de regant. Per tant, en aquest sentit, faig una valoració positiva. A nivell de les activitats de difusió i de la implicació de la ciutadania amb aquestes, també penso que hem fet actes que han tingut molta repercussió i han servit per apropar el patrimoni documental a la gent. I, no sé, els grans reptes són segurament dos, no? Un és que l'arxiu penetri encara molt més en la ciutadania, o sigui que la gent interioritzi que allò és un espai obert a la gent on es poden apropar, poden preguntar, poden venir. Per tant, penso que podem aprofundir molt més en aquesta línia. I l'altra és l'assessorament a les administracions. Mm-hmm. Fins ara hem agafat la documentació de més de 20 anys dels ajuntaments. Per tant, molts ajuntaments ja perceben que l'arxiu és un espai, no?, que respon ràpid a les seves necessitats d'informació, però clar, la informació més actual continua als ajuntaments. El paradigma de gestió de la documentació està canviant totalment, no? Hi ha lleis que apunten a una tramitació exclusiva en format digital,
sí.
Però jo penso que el paper dels arxivers, gestors de documents, no ha canviat. Seguim sent professionals que podem contribuir juntament amb d'altres, no?, amb perfils més tecnològics, jurídics, a una millor gestió documental de les administracions públiques, i aquest és el gran repte que tenim d'aquí endavant. Poder col·locar-nos, sempre ho dic, en lloc del final del procés, no?, com l'arxiu, que és l'espai on es transfereix la documentació, que ja no s'utilitza tan habitualment, tot i que gràcies a la feina que fa es pot recuperar amb eficiència, i col·locar l'arxiver al principi del procés, no? Mm. Quan ens plantegem com creem els documents, com els classifiquem, de quina forma els descrivim. Per tant, si tu aconsegueixes tenir una bona política de gestió documental des de la base, doncs és evident, no?, que pots respondre amb eficiència a les teves necessitats d'informació, però també a les de la ciutadania, que amb tot el tema de les lleis de transparència, doncs cada vegada hem de tenir més clar que l'administració treballa per la ciutadania, no treballa internament. I aquest és el gran repte, o els grans reptes de l'arxiu.
I ha canviat molt també en aquests 10 anys les tècniques de tractament de la documentació i també les de consulta?
A veure, les tècniques de tractament no han canviat en essència. És evident, no, que el que et comentava ara, que amb això de la tramitació electrònica, doncs diguem-ne, el que ha canviat són els suports on es gestiona la informació, però finalment els documents són vàlids si són autèntics, si pots comprovar que no s'han manipulat i si es poden consultar. O sigui que en aquest sentit és la digitalització de la documentació és un repte, però en essència no ha canviat pràcticament res, només ha canviat el suport. I pel que fa a la consulta, doncs ha canviat bastant el perfil de consulta de gent als arxius en aquests 10 anys, perquè amb les polítiques de digitalització, no des de la base, no d'això de la documentació administrativa, però amb les polítiques de digitalització que fem des dels arxius, o sigui, amb la transformació de documentació que ha nascut en format analògic a format digital i amb la possibilitat que tenim de penjar això als nostres portals, doncs clar, el perfil de persona que consulta presencialment els arxius es manté, però tenim allí un món, no?, un cúmul d'usuaris que sovint no sabem qui són, no els hi veiem la cara, però que els hi facilitem la consulta a través d'aquests mitjans. I en aquest sentit ha canviat molt, perquè hem multiplicat per, no sé dir-te el percentatge exacte, però hem multiplicat molt les consultes als arxius. El que passa que a vegades la gent no ve presencialment.
És una bona notícia, també.
Sí, i tant, i tant.
Volíem fer una mica també de balanç d'aquests 10 anys i ara anem a conèixer com celebrareu aquest 10è aniversari. Ho celebrareu aquest divendres, el dia 28 d'abril, a la tarda, amb un acte institucional que donarà el tret de sortida amb un espectacle que heu encarregat des de l'arxiu al Valer Gisbert, que és bon amic també d'aquesta emissora, que col·labora sempre amb el Literarum, i presentarà per l'ocasió La Casa de la Memòria.
Exacte. Aquest divendres és quan, com molt bé has dit, fem l'acte institucional de celebració dels 10 anys i hem pensat obrir l'acte d'una forma especial, ja que 10 anys no es fan sempre i com us deia, els aniversaris és un bon moment, doncs, per projectar-te, per donar-te a conèixer, per aprofitar l'ocasió. Vam encarregar aquest espectacle amb el Valer. És un espectacle que el que pretén, doncs, és apropar el món dels arxius d'una forma molt diferent, molt, molt visual, molt trencadora. I bàsicament és això, no? Serà un espectacle concebut especialment per l'ocasió, on malauradament no podem obrir l'espai al públic perquè serà un espectacle que viatja per diversos espais de l'arxiu, i només hem pogut convidar, i ho lamentem molt, als alcaldes de la comarca i a totes les institucions, persones, entitats que han cedit els seus fons documentals a l'arxiu. Per tant, com que la totalitat d'ajuntaments de la comarca estan a l'arxiu i com que hem tingut moltes aportacions de persones a títol individual i particulars, hem volgut, el dia del nostre aniversari, fer aquest petit homenatge a tota aquesta gent que ha fet aquest gest tan generós de posar sovint, doncs, una documentació que és propietat seva a disposició de la gent i el dedicarem només amb ells. Però sí que m'agradaria fer esment, perquè si només poguéssim mostrar l'espectacle aquest dia, segurament no l'hauríem fet, que tota la gent que no ens pugui acompanyar el dia 28, a finals de maig, com a mínim un cop més, es podrà veure a la Fira Literarum.
O sigui, molt bona notícia, també.
Molt bona notícia, i sobretot, doncs, em tranquil·litza, perquè estic segur que molta gent voldria venir aquest dia, però per qüestions d'espai hem hagut de fer aquest filtre, però l'espectacle es podrà veure més endavant.
Sí que es fa un passi privat també per als alumnes de l'Institut Julio Antonio al matí, el
Exacte,
mateix dia,
sí.
I està basat en textos de Blader.
Sí, el Blader és un... No es pot dir que sigui un espectacle exclusivament sobre Artur Blader, és un espectacle on apareix Artur Blader, no? Jo crec que és un... El definiria segurament com un espectacle molt, molt visual. La gent no s'esperi un gran contingut textual ni un gran guió. És un espectacle que el que vol és evocar sensacions. Hi ha molta dansa, és important la il·luminació, hi ha alguna projecció, i el que pretén és això, no? O és el meu objectiu quan li veiem carregar amb el Valer. Un espectacle que trenqui barreres, que allunyi a la gent de la idea que té d'un arxiu com un espai de reclusió, de silenci, com un espai que moltes vegades es té gairebé sacralitzat. No? Anem a trencar la idea que tinguin la gent del temple, que sovint és el que s'associa a l'arxiu, que entrin i que vegin una cosa innovadora, trencadora, visual... Ja està. Si ho aconseguim, doncs molt contents.
Després ja serà l'acte institucional,
Exacte.
No? Per a celebrar.
Després, doncs, tothom qui ho vulgui, a partir d'un quart de sis farem els parlaments institucionals al pati de l'arxiu, i també serà una bona oportunitat, no?, doncs, per reconèixer a totes les administracions que participen en la gestió de l'arxiu, com són l'Ajuntament de Móra d'Ebre i el Consell Comarcal, i el Departament de Cultura, que és el titular de la xarxa d'arxius comarcals, doncs bueno, farem uns parlaments institucionals i recordarem una mica com han anat aquests 10 anys.
Doncs Gerard, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat avui a la ràdio, just amb el dia del 10è aniversari de l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, i n'estarem pendents també de l'actualitat del centre, com sempre ho intentem, fent la mesura que podem.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Fins la propera i bon aniversari.
Gràcies, fins la propera.
Móra d'Ebre, 87.6 FM.